La Caravana, un programa sobre rodes. Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Vuit minuts que passen de les 5 de la tarda, ara els hi deia, és un clàssic, a vegades no funciona en tots els cascos. En fi, coses de la ràdio, també passa això. Les torno a saludar. Les torno a saludar, que a mi sempre em ve molt de gust. Laura Rabanal, bona tarda.
Bona tarda.
Carme Bascual, bona tarda.
Molt bona tarda.
I no l'havíem saludat encara. Consol Rovira, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta, t'ho pregunto perquè, mira, n'hem parlat amb elles dos, quatre minutets just abans d'anar a escoltar els serveis informatius d'aquesta casa. Ahir va parlar Jean Laporta, com sabràs, de tot el cas Negreira.
Com no? Però va dir alguna
cosa? Segons la Carme, no. Segons la Carme, no.
Perquè pilotes fora.
Sí que va dir...
I segons la Laura també diu que,
Sí que va renegar una mica del Madrid, va dir que era l'equip del règim.
És el que té que fer, no?
Avui el Real Madrid ha contestat amb un vídeo...
Lògic.
Dient que el Barça és l'equip del règim.
Claro.
Què t'ha semblat a tu, això?
Ah, genial, molt divertit.
Sí?
Sí.
A tu et diverteixen aquestes coses, eh?
Home, escolta'm, per favor, no sé què dir-te. Aviam, la història és la història. I hi ha coses documentades, hi ha coses que són mentida. Però el que no trobo, i està bé que es pique entre ells, però que es deixi de parlar de lo que s'ha de parlar, això és el que no m'agrada. Aquí hi ha hagut un manejo de diners que, bueno, sí o no... Dos mesos per no dir res. O sigui, ha esperat dos mesos per dir... Ens ataquen, fa publicó... Ai, no sé, trobo que no, eh? I pues, que es fiqui també la Generalitat. S'ha de ficar la Generalitat amb això.
Vas dura, eh?
Ai, però és que no.
Espera.
Dura,
has dit no. Generalitat?
Sí.
Us demanaré una cosa. Ens posem dempeus?
Sí.
Perquè ha
vingut... No, ha vingut algú especial avui.
Sí.
Ah, sí, el tenim aquí. Ja triomfam, tornarà ser rica i plena.
President Aragonès. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, catalans.
I gràcies
catalanes.
Per ser avui als estudis de Radio Estel.
Gràcies per haver-me convidat.
Ho ha vist tot això del Real Madrid o no?
No he tingut ocasió de veure-ho. Però vaja, em sembla que és bastant patètic tot plegat. Estic totalment d'acord amb el que han dit les tietes de Catalunya. Moltes gràcies. I bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
No, ara sí, va, que tenim el Jordi Soriano, actor improvisador, que ara està al Teatre Aquitània. M'agrada molt el que fas fins al 21 de maig i que, evidentment, el podem veure cada dijous al Polònia TV3 i que val molt la pena. Jordi, què tal? Gràcies per ser
molt bé, gràcies. Vaja, has començat parlant de futbol, que jo soc... Els hi deia a micro tancant. No en tinc ni idea de futbol.
No?
Dec ser la persona que menys sap de futbol d'aquest país, ja t'ho dic ara, eh?
No, tranquil, hi ha molta gent així.
No, però jo no sabia ni qui era Messi quan vaig començar a fer ràdio, imagina't.
Jordi, et volíem presentar, no amb aquesta cançó,
sí,
que amb un se li va una mica la bola i dir, mira, juguem una mica, fem això, sinó que volíem presentar-te avui amb aquesta. Que ets al Teatre Aquitània, amb aquest m'agrada molt el que fas fins al 21 de maig i, de fet, avui et tenim aquí a la caravana i et presentes amb aquesta obertura de Jerry Herman,
sí,
que és la música d'inici d'un musical que interpretava Angela Lansbury l'any 66, una de les grans actrius de la història. Què significa això per tu?
Home, jo sóc el fan número 1 de Catalunya d'aquesta dona, de l'Angela Lansbury, que ens va deixar pobra l'11 d'octubre d'aquest any passat. I per mi ha sigut el motiu pel qual jo sóc actor, és gràcies a aquesta dona.
Sí,
del
per
qual.
Què?
Doncs perquè de petit em va flipar aquesta dona i després vaig anar rascant i vaig començar a veure que a part de ser la Jessica Fletcher fa més coses. I aleshores em vaig iniciar el hobby dels musicals gràcies a ella amb aquesta peça. Que aquí és un musical que no s'ha sentit gaire, no, jo crec que no s'ha estrenat d'aquest país, però a mi sempre em posa de bon humor. I clar, és una obertura d'aquestes triomfals,
sí,
per riure i per parlar de teatre.
De seguida amb Jordi Soriano parlarem d'aquesta obra. M'agrada molt el que fan, m'agrada molt el que fas. Abans, perdem una mica de tu, Jordi. Quin dia decideixes dedicar-te a la interpretació?
De molt jovenet vaig començar a fer teatre. Mira, doncs fent una obra a l'escola, que es deia el Sant Jordi, on feia de rei, i ja devia tenir uns 11 o 12 anys. Vaig dir, ostres, això ja m'agrada.
I aleshores... feies de rei, en genèric, o de rei...
Del rei de Sant Jordi, de Sant Jordi, i aleshores d'allà vaig passar a fer teatre al Parroquial d'Horta, als Lluïsos d'Horta, i ja tot seguida fins ara.
Diries que la comèdia ha estat el gran gènere que ha marcat la teva carrera professional?
Sí. I estic molt orgullós. I m'agrada molt. He fet altres coses, però he de dir que on més gaudeixo és fent comèdia, però de llarg. Ho passo molt bé.
Després ho escoltarem, perquè ahir el Tricicle els hi van donar el Premi d'Honor, els Premis Max de teatre, allà a Cadis. I un d'ells, em sembla que va ser Paco Mir, va dir que la comèdia era una miqueta el germà petit del teatre. Tu tens aquesta sensació?
Sí, totalment.
Sí?
Sí. Perquè et donin un premi fent comèdia és molt difícil. Ara, tot just comença a reivindicar-se una mica, però totalment d'acord. I jo, que, per exemple, he fet molts anys d'improvisació, és encara... O sigui, si la comèdia és el germà petit del teatre, diguem-ne que la improvisació és gairebé el germà abandonat del teatre. Però sí, totalment d'acord.
En una entrevista pel portal web Fem Cultura, afirmaves fa un temps que al món de la interpretació hi ha moltes lligues, i afegies, a vegades quan et truquen de la tele o fas alguna cosa al cinema, jugues a primera divisió, i d'altres et toca tornar a primera regional.
Això vaig dir?
Sí.
Però no l'arma futbol, bueno... Déu-n'hi-do, eh? L'analogia, Déu-n'hi-do.
Creus que s'idealitza molt el món de la interpretació, el món de la faràndula?
Sí. Sí, perquè moltes vegades... O sigui, jo faig tele, estic a la televisió autonòmica i tothom és com, surts a la tele. Doncs ja t'imaginen amb l'hipoteca pagada, amb una piscina, i és bastant lluny de la realitat. Però, evidentment, no em puc queixar perquè conec molts amics, molts companys, moltes companyes que realment ho passen malament i que no poden viure exclusivament fent de teatre. Per això deia, allò de que hi ha diferents lligues.
Sí, com sigui, està precaritzat el sector?
Bastant, sí. En aquest país, tot el que sigui cultura, siguis músic, siguis ballarí, siguis escriptor, ho dic perquè la meva dona és il·lustradora de llibres, està molt precaritzat. La cultura no està gens valorada. I la gent no cobra el que hauria de cobrar, com en altres països.
Dèiem que a dia d'avui et trobem al Teatre Aquitània amb aquesta obra. M'agrada molt el que fa sota la direcció d'Edu Perigues. Hi trobem una colla de quatre amics en una escapada de cap de setmana i una trucada que sense voler s'escolta tot allò que no s'hauria d'escoltar. Explica'ns una mica més què hi podem veure sense aquesta obra, que jo no vull continuar fent spoilers.
No, això que has explicat és al principi. Hi ha dos amics que han anat a viure a la ciutat, que això ja des de la pandèmia ja sabeu que va passar, molta gent va migrar al camp i als pobles, i aleshores dos amics de ciutat van a veure aquests de camp, i aleshores sense adonar-se'n els truquen per telèfon i senten tota la conversa del cotxe d'aquests de ciutat que van als amics de camp, i senten doncs tota la rajada que fan els uns dels altres, i aleshores els amics que estan esperant-los decideixen venjar-s'hi. Deien o ens agafem, o ens deprimim, o ens hi vengem. I
aleshores... Juguen una mica a venjar-s'hi, no? Jo crec que hi juguen.
Clar, tota l'estona l'espectador sap, té tota la informació, però nosaltres, que som els de ciutat, jo i la Nesa Vidaurràzaga, que és la meva gran companya, que fa de la meva dona, doncs no en tenim ni idea del que saben. I en un moment que ho descobrim.
Tu interpretes en Santi, ara ens ho deies, un dels qui llença la trucada i les crítiques. Què té en Santi d'en Jordi Soriano? O què té en Jordi Soriano d'en Santi?
Jo espero que poc, perquè el Santi és d'aquests personatges bastant desagradable. Però he de dir que molta gent que ha vingut a veure'm a l'obra de teatre, i després a vegades que hem fet algun col·loqui, deia, ets el meu sogre, ets el meu cunyat. I això és una cosa que jo tinc molt a dir. Jo sóc el pare universal, el cunyà universal, ho he fet moltes vegades i m'hi trobo molt a gust fent-ho. Però perquè és una, per desgràcia, és una persona, és un personatge que existeix, i jo l'he vist moltes vegades i tots estem molt acostumats a veure aquests senyoros. que avui en dia encara pululen per aquí.
Jo sempre dic, Jordi, que una de les coses que m'agrada més de la cultura i del món del teatre és quan s'obre el taló i apareix, metafòricament parlant, un mirall enorme, no, a l'escenari, que en definitiva és el reflex d'una crítica cap a nosaltres mateixos, cap a la nostra societat. Creus que som una societat falsa, hipòcrita?
Totalment.
Totalment. Sí, era la...
Però mira, i aquest és el moll de l'os, perquè l'obra tota l'estona està parlant de què és la hipocresia, on acaba la hipocresia i on comença la cortesia. I aleshores, és que jo penso i defenso, no perquè ho digui el meu personatge, sinó perquè ho penso també, que la hipocresia és necessària per poder mantenir certa educació, per així dir-ho. O sigui, moltes vegades la honestedat està sobrevalorada. El que passa que també és veritat que, bé, hem de mantenir uns mínims, no?, d'educació, i sí que és veritat que hi ha gent que es passa de fals. Una cosa és, no en diré la cara el que penso de tu, i una altra cosa és, et faré la pilota per aconseguir alguna cosa. Que aquí, això és, per mi, és el que realment és ser hipòcrita, és això, quan hi ha un interès al darrere de fer-li la pilota a algú.
A la vegada jo crec que la mateixa obra, no?, fa un cloquet d'ull, fa un petit guinyo, no?, a una certa crítica tecnològica que ens pot exposar, no?, d'alguna manera. Tu ets molt de tecnologia, ets molt de xarxes socials, etcètera, etcètera?
No gaire.
No?
No. A mi, quan em van dir, avui vens amb les tietes, vaig dir, bé, és el meu món. Jo sóc una tieta amb tot el respecte, però m'hi sento perquè em sento totalment desfasat d'una altra època.
Gràcies.
No, jo, però vosaltres són les tietes modernes, jo us veig aquí, ara. Tietes futboleres, que
sí, tant, sí,
heu estat tant modernitzades.
I actives, totes.
Tietes de la meva època.
Ara hi parlaves amb elles, eh? Abans deixa'm preguntar-te, que ens ho deies, que comparteixes escena amb Maria Garrido, amb l'Elías Torrecillas, amb Nesa Vidaurrázaga.
Vidaurrázaga.
Que si no s'enfada. Ja deia jo, deia jo que em sortiria bé, era impossible.
És com, jo vaig estar uns temps, per aprendre-me'l. Sí? Que...
Tant com el paper.
Quasi més el cognom de la Nesa que el del paper.
Com estàs en treballar amb tots ells?
És meravellós. Mira, quan es fa un procés teatral, quan es fa un rodatge, sempre s'estableix un lligam molt intens. I amb la Nesa sí que havia coincidit a la tele, però és molt diferent fer tele que fer teatre. I amb la Maria Garrido la coneixia, perquè és una gran actriu, que segurament tots hem vist, sí, perquè fa molts anys que està a La Cubana. Uh-huh. I a l'Elías Torrecillas el conec perquè també té una companyia de teatre a la que segueixo. I tenia ganes de treballar amb ells. I ha sigut un encert total. I són un encant de gent, som una gran família. Espero que l'amistat duri durant anys.
Ho dèiem, que aquesta obra la podeu veure al Teatre Aquitània, m'agrada molt el que fas. A part, coneixereu en Jordi Soriano, perquè és un dels grans protagonistes d'un programa de televisió. Quants anys porteu amb el Polònia?
Em sembla que aquest any han fet 17.
17, ja?
Sí.
I és una barbaritat.
Molts anys. I jo em porto... Em sembla que aquesta serà la cinquena o la sisena temporada.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
T'imagines fer president algun dia o no?
No.
De fet, jo tampoc el veig, com a president.
No.
Bueno, ja aniria bé tindre un president així de cachondo.
Doncs mira, sí, però no m'hi canvio,
però,
eh? No.
No, anava a dir-te, no te compliquis la vida, no?
No
et volem tan mal.
Moltes gràcies. És la primera vegada que interpreto algú més jove que jo. Normalment sempre interpreto gent més gran i aquesta... Mira, m'ha tocat amb l'Aragonès, m'ha tocat fer algú de més jove, que també això està bé.
Deixa'm preguntar-te com és treballar al Polònia. Ho dic perquè, sí, els que veiem al Polònia molt hi-hi-ha-ha, però són molt hores, són molts guions, és molta caracterització, és molta feina.
És qüestió d'entrenament. I és divertit quan ja tens una mica la mida presa. Però quan entres allà, veus un engranatge que porta més de 17 anys. Saps, la sensació meva és... Saps quan a vegades et fan saltar a la comba, que veus a 5 o 6 persones saltant la corda? I dius, ara jo haig d'entrar i no equivocar-me per no fer anar malament als altres. Doncs aquesta és la sensació, que hi ha 17 persones saltant allà amb una corda i tu has d'entrar i fer-ho bé.
Correcte.
I és dur, però és molt agraït. I jo, o sigui, per exemple, és dur en el sentit de que ens llevem molt d'hora per estar a les 6 allà, comencem a gravar a les 8, moltes vegades l'actualitat mana, i et donen uns fulls blaus i tot allò que havies hagut de memoritzar un poc abans d'anar a dormir, 2 o 3 hores abans, perquè no ens donen els guions massa abans, ho has de canviar. Uh-huh. I jo, que sóc d'impro, a mi memoritzar em costa molt. I a més, clar, l'equip de guionistes del Polònia és un equip de guionistes molt consolidat, on et demanen que respecti fins a l'última coma, perquè allò està consensuat i no... i és durillo, però bueno, però és molt divertit també.
De seguida et vull preguntar alguna coseta més del Polònia abans, però que deies que també dediques a la impro. Es diu molt que una bona improvisació és aquella ben estudiada, no? Què té de realitat això?
En ràdio, per exemple, té molt, perquè jo, per exemple, que vaig estar també alguns anys amb el Toni Clapés, quan improvises amb ell...
El senyor Alfons feies, eh?
El senyor Alfons, sí, sí.
Tu eres el senyor Alfons?
Sí, jo era
Hombre.
El senyor Alfons. Sí. Què tal, com estàs? Eres culé, m'han dit.
Soy culé, soy culé.
Madre mía, pues lejos d'aquí, que no te quiero.
Oh.
Sí, sí, no. Doncs, realment, per poder improvisar, has de tenir una gran preparació al darrere. És a dir, sí, és veritat, jo estic bastant d'acord. Això no vol dir que estiguin les impros pactades, eh? Però sí que és veritat que nosaltres, per exemple, Impro Barcelona, fa més de... em sembla que fa més de 15 anys que estem improvisant junts, i aleshores és un equip molt consolidat i ja intueixes per on pot anar la gent.
Exacte.
Creus que el món de la improvisació està ressorgint o ha tingut un cert boom els darrers anys?
Sí, i en part ens en sentim responsables a Impro Barcelona, perquè nosaltres vam començar a Llantiol, després vam fer el salt al Teatre Neu, i quan ja portàvem molts anys fent Zapping, Impro Show, Impro Fighters, vam decidir marxar d'allà 13 persones de l'equip, vam marxar i vam fundar companyia pròpia. I en aquell moment, diguem-ne que es va trencar el monopoli de la Impro i va haver un ressorgir. La Impro fa molts anys que funciona als Estats Units. Tota la gent que actua al Saturday Night Live són humoristes que hem vist al cinema, que surten de l'escola de Chicago d'improvisació, i ara això està arribant aquí.
Creus que som una societat que ens sabem riure a nosaltres mateixos?
Depèn. Abans, a micro tancat, parlàvem d'això. Jo penso que els catalans tenim molt sentit de l'humor i ens sabem riure de nosaltres mateixos, si no, el Polònia no funcionaria. Si no tindria aquest èxit, si no ens sabéssim riure de nosaltres mateixos. El que passa que, bueno, doncs aquí hi ha el gran debat, no?, que està sobre la taula dels límits de l'humor.
Espera't. És que no sabia si treure o no, si fotre't amb aquest jardí o no.
Ai. Has començat ja parlant de futbol, sí, vull dir, ara ja, de perdidos al río.
Et fotré el jardí, és igual, fotré el jardí. Clar... Estàvem parlant del Polònia, i és evident que no són el mateix programa, però sí hi ha una certa confluència entre els dos programes, entre l'Està Passant i el Polònia.
Sí, són la mateixa productora, vull dir, Minoria Absoluta.
Que va començar com a programa de ràdio, per cert. Recua, Minoria Absoluta, amb Queco Novell, amb el Toni Soler, amb el Manel Lucas...
Amb el Queco Novell, ho has dit?
Sí. Vale. Així ningú que no em paga la nòmina.
No, clar. Escolta'm, aquí digue'ls tots.
Ara.
I amb gran part de l'equip que encara forma part del Polònia.
A l'Està Passant, durant la Setmana Santa, va passar el que va passar, que es va fer una certa ironieta amb la Virgen del Rocío.
Sí.
Allò va agafar un boom bastant espectacular, al meu gust. Polònia va contestar, no?, a través d'un altre gag.
Sí.
I a través d'això, no et vull preguntar tant què t'ha semblat tot això, que també, sinó si l'humor ha de tenir límits.
Jo penso que hem de tenir sentit de l'humor. I aleshores, mira, l'obra parla dels límits de la hipocresia, on comença la hipocresia, on acaba i on comença la cortesia. I en el sentit de l'humor, jo penso que on acaba la llibertat d'expressió i on comença la falta de respecte. No? I això seria una mica... Jo penso que els límits de l'humor els marca l'audiència i el públic. És a dir, si aquesta broma no hagués tingut aquesta volada, hagués passat com una broma de tantes altres. De fet, la Judit, que jo el conec perquè forma part d'Impro Barcelona, ha fet, a vegades, ha dit autèntiques barbaritats molt més grosses,
sí.
I com no ha tingut...
Amb la Moreneta, per exemple.
Amb la Moreneta,
sí.
No, i d'altres personatges que fa improvisant. Sí. Vull dir que la Niña Exorcista va sortir allà cagant-se en TV3 i en el català i no va tenir aquesta repercussió. Aleshores, els límits de l'humor estan on l'audiència digui i marqui, i també, clar, aquí les xarxes socials i el moment, si parlem d'aquest cas en concret, no deixem de banda que estem en precampanya. Vull dir que...
Aquí et volia dir.
La gent ha aprofitat això per avivar el foc i, bueno, s'ha sortit de mare. Si no s'hagués sortit de mare, no parlaríem dels límits de l'humor en aquest sentit, parlaríem d'uns altres. Però bueno, jo sí que estic d'acord que l'humor ha de modernitzar-se, l'humor ha de tenir en compte no oferir sensibilitat. De fet, l'obra que estem fent, m'agrada molt el que fas, és una obra que vam fer una bona... Vam passar el sedàs allà, perquè hi havia bromes molt gruixudes que fa 12 anys o 20 anys, quan es va escriure, no oferien les sensibilitats, i ara, avui en dia, ja no toca. Mm. Cap problema.
Laura, va.
Quina caracterització tu passes millor?
Intento passar-m'ho bé amb totes.
Bueno, ja. Perquè sempre hi ha alguna.
Home, jo, per exemple, amb el Boris Johnson m'ho passava molt bé. Amb el Boris Johnson m'ho passava molt bé, perquè era fer un hooligan amb totes. Però amb Liceta, per exemple, també m'ho passava. Amb Liceta jo em faig molt de risa. Sí.
Hi ha algun polític que t'hagi trucat? És que a mi no m'agrada, això.
De moment no, toco fusta.
No, eh?
Toco ferro, no és dintre.
Ara que
ferro,
estem amb fusta, toc banya, igual trobes algú.
Sí. No, però sí, amb el president Aragonès sí que us heu vist.
Em vaig veure amb ell, sí, sí.
I
ell estava encantat.
Sí?
I, de fet, clar, jo vaig anar a gravar a la Generalitat...
Sí.
I va ser molt curiós, perquè hi havia gent que se'm quedava mirant...
I no era, sabia!
És el de veritat o el de...
Tens una semblança.
Home, sí, sí.
La cara d'una rodoneta, calvos...
Sí, si no m'haguessin agafat. Sí, sí, sí.
Calvos, el tiquet... Calvo.
Home, ell no és tan calvo, eh? Jo és que estic pelat. Home, si m'afaito, però ja et dic jo que si me'l deixés llarg, no tindria tan cabell com ell, eh? No, ja des deixo una miqueta d'ondeta i tal.
Consol.
Ara faré una pregunteta, però te volia, doncs, donar la meva admiració pel personatge d'Iseta.
En sèrio?
Perquè trobo que és molt difícil pel personatge. L'interpretes molt bé, li dones aquest aire que té ell, però sense ofendre. I fas que caigui simpàtic. Però ell es podria haver ofès.
No,
sí. Però no ho ha fet. Però
com és, no.
En canvi, a mi no m'ha arribat que s'hagi ofès.
No,
de fet, amb el Salvador Illa va venir i va dir... Amb ell segur que li agradaria això que fas, perquè bueno, jo faig amb molt de respecte i ho faig amb molt de carinyo.
Sí.
I era un personatge difícil perquè sí, vaig agradar de l'Iman Lavanda, que l'Iman Lavanda l'havia agradat del Carlos Latre. Sí, aquests personatges sí, que anem agradant. Però jo li vaig donar el meu...
El
li vaig
donar
un tarannà.
Sí, sí, humanitzant, a més, el personatge, eh? Sí. A més que el polític.
Sí, sí.
Home, jo felicito, perquè és que quan el veig penso que bé que ho fa, perquè...
Ai, que bé, moltes
sí,
gràcies.
Sí, la veritat
bé,
és que...
Sempre
tots els personatges, tots, però...
Sempre hi ha algun,
jo per
no,
mi, que trobo pel com és ell...
Clar.
És més difícil. Bueno, el que t'ho volia preguntar és...
Digue'm.
Has comentat això de que estaves al centre parroquial d'Horta i tal.
Sí.
I jo t'ho volia preguntar, has fet els pastorets?
Sí, sí. Tots hem fet pastorets alguna vegada. No els vaig fer els Lluïsos d'Horta, els vaig fer a l'escola, però sí, sí, em va tocar fer de Lucifer. I
de Lucifer.
Home, clar. Sí, sí, les fulles de l'infern i tot això. Sí, sí, home, és d'aquestes peces que has de fer si vols fer la comunió, diguem-ne, en el món del teatre. Sí, sí.
Carme.
No ho sé, després de tot el que hem parlat.
Ja t'has quedat sense preguntes. Ja,
sense... No, sí, 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 suposo que sí. No, m'imagino. Això que dius tu que parles del... Que, bueno, el que va passar l'altre dia, ahir, que es va parlar de que la comicitat és la germà petit de la comèdia...
Jo del teatre.
Del teatre,
sí.
Però jo trobo que tenia molta raó, perquè, vull dir, per primer només hi havia el Paco Martínez Soria, després hi havia aquest, i després hi va haver una època que pràcticament, a part del Paco Morán,
sí,
no vau sortir actors com tu, com d'això, de que treien vull dir, l'humor en primer pla.
Sí, hi ha com una falsa creença, jo penso, de quan es diu... Bueno, és una comèdia sense pretensions, i a mi això m'ofèn una mica, perquè sí que té una pretensió molt gran, i és fer riure. I la comèdia, quan la fas, saps el moment si estàs triomfant o te'n vas a la merda. Perquè o funciona o no funciona. No?
Sí, sí, perquè abans hi havia el Paco Martínez Soria, hi havia el Capri, de
Sí, el Cassen, no,
el Capri,
també.
El Cassen, però vull dir... Un personatge només, no en global, no em vaig sortir, vull dir, trobo faltar.
Sí?
Els trobo faltar, jo sí.
Bueno, perquè hi ha gent, el Joan Pera, vull dir, ell bueno, segueix reivindicant el món de la comèdia, segueix fent comèdies i ho fa amb molta dignitat,
sí.
I ho fa molt de gust.
Sí, disfruta.
Bueno, jo penso que sí, que hi ha ara, el que passa que no, és veritat que ara s'ha diversificat molt el món de l'humor en el teatre i tots són, pues, o monologuistes, o stand-up comedy,
exacte,
o...
Exacte, això sí.
No hi ha tanta obra de teatre còmic com puguis dir. Ah, vaig a veure... O, bueno, per exemple, el Tricicle, sí, evidentment.
Bueno, el Tricicle ja...
Sí, però ara hi ha acabat el Tricicle.
Sí, sí.
Creus que s'està... Abans ens ho deies, que el món de l'impro també ha vingut d'Estats Units, que feia molt temps que es feia allà. S'està americanitzant la comèdia a casa nostra? Sempre que han dit que l'humor català és molt britànic, no? No sé si...
Bueno, jo penso que hem comprat tard, però hem comprat aquest format dels monologuistes i de stand-up comedy perquè és un format molt, molt, molt econòmic. És molt més econòmic tenir un actor o un monologuista dalt de l'escenari que tenir-ne tres o quatre per fer una companyia de teatre.
Pues és això.
I aleshores, sí, jo penso que això ho hem comprat ràpid, a la nostra manera, hi ha monologuistes amb molta gràcia i gent que ho fa molt bé, però bueno, és una altra cosa. Sí, sí, potser sí.
Abans ens deies, la comèdia t'ha adonat de seguida si funciona o no. Suposo que al teatre us passa el mateix, no? Que cada funció canvia perquè la gent riu en diferent moment,
sí.
O...
Sí, tot i que hem de dir que estem molt orgullosos perquè hem aconseguit un bon engranatge aquí. El Magram, el que fas, sabem que és una obra que acaba sempre en alt, que comença la gent entrant, s'ha de servir els gags, i aleshores hi ha com unes dues primeres escenes que estem servint, estem fent el terra perquè després serà que la gent vagi rient contínuament, constantment. I estem molt contents. Jo feia molts anys que no feia text, molts anys. I, clar, va ser un repte passar de fer impro a fer text, i m'ha encantat veure això, que jo puc fer la meva, jo puc improvisar dins del que hi ha un text, sempre consensuant amb els companys i tal, i la gent està responent molt bé, la gent surt encantada.
És que la gent ho necessitem, aquestes coses.
Jo penso que sí.
Perquè, vull dir, el teatre està molt bé, jo sóc una boja també del teatre, vull dir, però m'agrada molt riure.
Sí, sí. I aquesta obra d'escaradament el que volem és que la gent passi una estona divertida. Sí, sí.
I fa falta, perquè
tant,
fa falta. Tenim envoltat.
Sí. I tant.
Fa molta falta de que la gent ens ho passem bé i que realment agafem... També és una mica hàbit, el fet de que puguem riure una mica, clar, i poder sortir, gaudir, i sí, tindre, sí, converses, i surts d'allà i vas a prendre alguna
cosa. Sí, sí, l'obra aquesta et permet tenir una hora i mitja de riures i després, escolta, jo, a més, sempre els comentaris són iguals. He vist el teu cunyat, la meva germana és igual. Tothom,
sí,
sempre s'hi veu molt reflectit.
Va molt bé la relació que puguem tindre una altra vegada amb la gent, perquè l'estem perdent.
I tant, sí, sí.
Totalment.
Digues, Jordi.
Jo no he dit res.
No. L'únic que us tinc que agrair una cosa. A l'horari que en aquest moment feu al teatre. Que ens permeteu, després, com diu la Laura, després de sortir, poder fer el comentari, poder parlar, anar a prendre un cafè, anar a prendre d'això.
Sí, és un bon horari.
És molt bon horari.
Sí, 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 sí.
Us ho agraeixo i gràcies.
Hem tingut la sort, també dic, no és cosa nostra, això és cosa del teatre.
Pensava,
la loteria, però sí,
pensava
sí.
Pensava que éreu vosaltres que ho havíeu...
Bueno, Anexa sí que segurament haurà pactat alguna cosa, perquè realment és un bon horari.
Perquè veig que ho feu tots, sí, pràcticament.
Sí, 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 ara ja no és allò de te'n vas a les 9 i surts a 2:15 gairebé sense temps de poder agafar el metro i... No, no, aquí pots... Et dona temps de fer una canyeta, si vols.
Exacte.
O fer un entrepanet, un biquini.
Fer el comentari.
Exacte.
I criticar
boníssim.
El cunyat.
Exacte. Consol.
Bueno, que tots estem d'acord en que el riure i l'humor és sanador. I que bueno, poder a vegades continuar i no, per salut mental, el poder veure aquests programes, doncs, et descarregues una mica de les tensions del dia a dia. I... Faries qualsevol tipus de personatge? O hi ha algun personatge que diries aquest no el faria o no li entraria?
Ui, que bona pregunta. No, és bona perquè quan érem més jovenet i hagués dit que sí a qualsevol cosa. Ara, amb els anys, m'ho pensaria.
No,
m'ho pensaria perquè a mi fer humor m'encanta i fer comèdia m'encanta. I, per desgràcia, en aquest país, quan els productors t'encasellen amb un tipus de personatge, és molt difícil que treguin. Jo estic encantat d'estar encasellat fent papers de comèdia i m'encanta fer la comèdia perquè abans deies que com a espectador ets molt agraït, però com a actor, els dies... Hem tingut cops durs a dins de Polònia o a vegades allò bé... Tots som pares i mares de família i quan arribem allà a vegades agobiats pels problemes... Clar. Fer comèdia i sentir que la gent riu és totalment sanador. I jo algun tipus de personatge no el faria, però més que res perquè no m'encasellin i després a no poder seguir fent comèdia. Sí, sí. I depèn de quin personatge ja directament no em vindria de gust fer. Ja t'ho dic així, obertament. Sí, sí, jo necessito poder... Tot i a l'Alfonso, per exemple, un personatge que a mi no m'agradava gens perquè era de Vox, era
un fatxorro,
molt fatxa.
Sí, sí.
Però al final vaig aconseguir donar-li la volta i el vaig suavitzar. I això, clar... Sí, sí, al final te'ls fas...
Al final aguantaves, deies, sí. Bueno, va, mira.
Vinga,
va.
Sí, sí.
De moment, a part de cada dijous al Polònia, que podrem veure Jordi Soriano acompanyat d'una colla d'actors al Teatre Aquitània fins al 21 de maig. Aquest m'agrada molt el que fas. Després, que Jordi, gira?
Esperem que algun bolillo surti. També tenim bolos amb la Judit Martín. Uh-huh. Amb Impro Barcelona seguim fent la història abominable al Paral·lel 62.
No pareu, eh?
No. I toco fusta. Que la cosa... que la cosa rulli.
Com ho... conjumines tot plegat, és a dir, Polònia, els impros, l'obra de teatre...
Per sort, de moment puc fer-m'ho, puc manegar-m'ho. També tinc la sort de tenir la meva dona, que em dona molt suport i podem fer la conciliació familiar entre els dos. Però sí, estic feliç.
Deia gira, que esperem que vagi a girar aquest espectacle. Aquest m'agrada molt el que fas, però suposo que contents que dura fins al 21 de maig, sí. Que no és poc que es mantingui tant en cartell una obra. No?
I de moment està anant molt bé la gent. Hòstia, està sortint molt contenta. Sí, no? I està... El Teatre Aquitània és un teatre que fins fa no gaire, no tenia gaire anomenada, i ara s'està forjant una mica la fama de teatre de comèdia, precisament. Sí. Allà no hi ha gaires drames.
Vull Creus que és el moment dels petits teatres? Perquè hi ha el Teatre Aquitània, que normalment comença a tenir molta anomenada ara, o retorna amb molta anomenada ara, hi ha l'Acadèmia, que torna amb molta anomenada, hi ha el Gaudí, que també...
Sí, diria que sí, però perquè, clar, és que n'han mort moltes de sales pel camí. Ha mort la Sala Muntaner, ha mort el Club Capitol, i aquests forats
s'han d'omplir.
I encara n'hi haurien d'haver més. Ara, al setembre, si tot va bé, els Texas a Gràcia
reobren l'espai Texas.
Hi haurà un de teatre.
Hi haurà un espai de teatre on, si Déu vol, també hi ficarem el nas. Vull dir que s'han d'anar recuperant, perquè a banda de la pandèmia la crisi econòmica també és dura en aquest sector. En aquest sector.
Per cert, abans d'acomiadar-lo, deixeu-me que li agraeixi al Jordi Soriano i a tota la companyia que tenim aquestes dues entrades dobles en sorteig pel proper 20 d'abril. M'agrada molt el que fas al Teatre Aquitània. Res, només ens heu de seguir @lacaravanaestel a Twitter, retuita la piulada d'aquell concurs i podreu guanyar aquestes dues entrades així de fàcil. Jordi Soriano, actor improvisador, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que vagi molt bé.
Gràcies per un bon viatge.
Per l'estona que ens has donat.
Vinga,
i dolça. Això. Ens ha portat uns bombons.
És veritat.
Molt agraït.
Mai m'hagués imaginat que un president hagués portat bombons a aquest estudi.
Oi, encara
que vagi molt bé, Jordi. Més
català.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 6:45 del matí i a 6:00 PM tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a 6:00 PM a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Creus que el metro de Barcelona a les 8 del matí va a petar? Tu no has viscut prou. Tu escolta Ràdio Estel a partir de 10:45 del matí i aprèn-ne. Gent que entra i surt de l'estudi sense parar. En diuen el magazín de Ràdio Estel i no sabem si esmorzen, però hi caben tots tu. I tothom diu coses i parla de coses. Tothom té novetats i punyetes i històries. De dilluns a divendres, de 10:45 del matí a 2 del migdia, al magazín de Ràdio Estel. Venen en metro a velocitat de creuer.
La crònica negra, però els crims cutres. Mangutes, quinqui, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeix. Si m'hi poso, jo crec que a 3:45 esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de 8:00 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
Tu no has fet la mili, clar.
No, se't nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Que, amics criminals, recordeu,
la policia no és tonta.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Dos minuts i escaig i arribarem a 6:45 de la tarda. Ho comentàvem amb l'actor Jordi Soriano. Ahir van donar els Premis Max, els Premis del Teatre, al Teatro Falla de Càdiz, i li donaven un premi, premi d'honor, de gran reconeixement, a tots els membres del tricicle. A Joan Gràcia, a Paco Mir, a Carles Sanz, i ahir al recollir el premi deien això.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Fundación SGAE por este reconocimiento. En un mundo que está tan lleno de malas noticias, de guerras, de dramas, me siento enormemente feliz de darme cuenta de que he dedicado mi vida a hacer reír a la gente. Y sobre todo al lado de estos dos monstruos. Es que el humor es maravilloso. Y a mí me gustaría que en todos los países hubiera un ministerio del humor que garantizara a sus ciudadanos una dosis de alegría y de risa diaria, pero risa de la de verdad. Yo creo que si fuera así, la vida sería mucho mejor.
Yo también voy a agradecer a todo el mundo por este premio a nuestra carrera, este premio de honor a nuestra carrera, que yo creo que es un premio de honor al humor, el hermano pobre del arte, ¿no? Esa cosa tan difícil de hacer y que tan poco reconocimiento tiene en las entregas de premios. El premio a toda la carrera, la verdad, nos parece un poquito grandilocuente. Porque lo aceptamos, ¿eh? Desde luego, pero ¿qué queréis que os diga, no? Lo tomamos como premio a la media carrera, tipo media maratón.
¿Qué voy a decir que no hayan dicho ellos ya? Bueno, yo también agradecer a SGAE por este premio maravilloso que por fin ha llegado. Agradecer al público, que lo hemos tenido siempre. Agradecer a estos, ha dicho monstruos, pues monstruos, que han estado a mi lado y me han hecho crecer. Crecer, exacto, esta es la palabra. Yo, gracias a ellos, a la SGAE, he crecido. Exactamente hasta 103 kilos. Y os he de confesar una cosa. Yo, a mí en realidad el teatro no me gusta. A mí lo que me gusta es comer.
No sabías, no sabías. Aquest era el discurs dels membres del tricicle. Us demano, perquè es queda molt, molt, molt poc temps. Carme, amb una paraula, què ha estat el tricicle per tu?
A mi pel tricicle ha estat alegria i felicitat.
Diversió.
Tendresa.
I és un plaer aquesta hora poder dir Joan Gràcia, molt bona tarda.
Hombre!
Hola! Hola, bona tarda.
Molt bona tarda i moltes felicitats per aquest premi d'honor Max que vau rebre ahir. Just ahir que en aquest discurs Paco Mir, em sembla que era, deia que l'humor era una mica el germà pobre del món de l'art, no? És una mica així?
Sí, és cert, perquè no hi ha cap, no sé, començant pels Oscars, continuant pels premis dels Goya d'aquí, de cinema, per els mateixos Max d'ahir, no? Mai premien l'humor, mai el premien. Per què? Doncs perquè la gent pensa, o el jurat pensa, o tothom pensa, doncs, que és fàcil fer riure. En canvi, jo diria que és més important, doncs, fer, no dic ja plorar, però enviar missatges d'altres menes, en canvi el missatge del fer riure, que és més que un missatge, és un alivio per la vida, no? Doncs això no té la seva el prou reconeixement.
Jo ara li preguntava a les tietes que ens acompanyaven què significava el tricicle per elles. Jo crec que si anéssim país per país, ja no ciutat per ciutat, país per país, a preguntar què ha estat el tricicle per molta gent, moltíssima gent ens diria humor, riure, felicitat, alegria, etc etc. Què ha significat per Joan Gràcia el tricicle?
Home, la meva vida, no? Durant 43 anys i el que em queda, doncs, ha girat entorn del tricicle i gràcies a ell he viscut fent allò que m'agradava, que és la millor manera de viure, i després, gràcies a ell, gràcies al tricicle, doncs he viatjat, he conegut gent molt interessant, he conegut països, cultures, i per continuar amb el meu discurs, que li vaig donar un toc diguem, més de, més de conya, sí. Doncs he menjat molt bé i per això m'he engreixat.
I de fet, no sé si n'ets conscient, Joan, que avui alguns diaris de Cadis han tret els millors restaurants de Cadis per Joan Gràcia.
Sí, sí, perquè, bueno, va ser un Cadis, d'alguna manera, i el Teatre Falla. Hem actuat moltes vegades allà al públic de Cadis, m'imagino que per raons culturals, raons del carnaval, raons, a millor, simplement ambientals, no?, de clima, doncs és una gent on l'humor l'aprecia molt i són generadors d'humor, no? Mm-hmm. I vaig pensar que estava molt bé fer-li un homenatge a Cadis i als seus restaurants, a tres restaurants que m'agraden molt d'allà.
Ara que et preguntava què havia significat el tricicle per tu, Joan, deixa'm preguntar-te també, passat un cert temps, què ha significat per tu l'última funció del Hits Chimpum?
Bueno, va ser posar-li el llacet amb una carrera magnífica i fer-ho al Liceu, doncs, va ser la cirereta del pastís, no? Acabar a Nadal, que és una de les coses que sempre... Que vam, per això vam plegar una miqueta abans de temps, com diu molta gent. Mm. Però no, vam plegar al punt exacte on estem bé físicament, on el públic continua anant a veure'ns, millor que sigui dalt, que no t'hagin de retirar o que diguin, mira, què fan aquests encara fent de joves quan no ho són, no?
Jo entenc, Joan, que molta gent es pregunti ara mateix de cada membre del tricicle, però avui que tenim a tu, avui que estem parlant amb Joan Gràcia, molta gent que ens estigui escoltant es pregunti, ara que ha acabat el tricicle, què fa en Joan Gràcia? Què es dedica en Joan Gràcia?
Doncs treballo quasi més que mai. Des de fa uns 11-12 anys, mm-hmm, vaig començar a treballar a Eivissa amb un restaurant espectacle, cabaret que es diu Lío.
Mm-hmm. El Lío Eivissa,
Sí, doncs sóc el director artístic i porto allà, doncs, això. I en aquests moments, doncs, Lío va començar, jo, el que et dic, fa 11 anys, mm-hmm, però en aquests moments tenim ja un Lío a Mykonos, un altre a Londres i una altra a Palma de Mallorca.
Déu-n'hi-do.
Enfeinat estic. Al redor meu tinc a més de 80 i pico d'artistes, entre cantants, ballarins i tot. Vull dir que estic bé.
De feina no te'n falta.
Però no estic a dalt d'un escenari, que és el que 43 anys després ja estava una miqueta... No dic far, però crec que ja era hora que baixés de l'escenari. En canvi, però sí que estic vinculat absolutament amb molt de l'espectacle.
Jo sé que és un debat etern i que la gent que us dediqueu a l'humor deveu estar cansats de que us preguntin cada vegada el mateix. Ara en parlàvem també en Jordi Soriano, un gran còmic de casa nostra. L'humor ha de tenir límits, Joan?
Bueno, és que jo crec que els límits se'ls ha de posar el mateix còmic. I d'alguna manera, ell, jo no dic que s'hagi d'autocensurar, però cada un té els seus límits i la seva manera de veure l'humor i depèn de lo agre o lo crític que sigui una persona, doncs pot anar més enllà o no. En el cas del tricicle, doncs hem sigut, la veritat, narradors de la vida quotidiana i d'això hem fet humor. És cert que millor, amb algunes vegades, doncs, ens anem enfotut, doncs, d'una millor d'un coix, ens hem enfotut ens hem posat amb el món, amb petites dosis, amb el món de la religió, tal, però sempre són pinzellades que no han sigut mai agres, no? Però tot i amb això, pot haver gent que s'ofengui. En aquests moments on les reds tothom pot queixar-se i tothom és crític, doncs clar, els límits de l'humor s'estreten molt, no? I es fa una miqueta, per exemple, hi ha algun col·lectiu que per A o per B sent afectat. Tot i amb això, sóc defensor de la no censura, sóc defensor de la llibertat d'expressió, i al moment que hi ha censura, o que tu mateix autocensuria, no és llibertat d'expressió.
Jo sóc dels que penso que durant aquests més de 40 anys dels escenaris del tricicle, i me'n deixaré molts, però amb Elàstic, amb Terrífic, amb Xof, amb moltíssims espectacles que ens heu fet gaudir, heu treballat un munt, igual treballant, un no n'és conscient, no?, de tot el que genera, de la història que heu fet en aquest país, i de fet de forma internacional, no?, obrint camí a
una nova forma de fer teatre gestual, etc, etc. Ara que heu parat, si mires enrere, fa més vèrtic que abans?
Jo crec que en vèrtic no, al revés, fa una satisfacció espectacular d'haver... Jo no dic que creat el gènere tricicle, no?, que és una barreja entre un humor diferent i una posta en escena que pot entendre tothom, totes les cultures, perquè el gest, menys alguns detalls, doncs és un llenguatge absolutament universal, no? Em dona satisfacció i potser el que m'agradaria molt és haver tingut més continuadors, que hi ha gent que fa teatre gestual, però no, crec que no ha hagut encara el relleu de tricicle.
Consol, va.
Mira, justament em va preguntar això. Vosaltres, que, bueno, per mi feu un humor blanc, un humor de mimo, i us volia preguntar, hi ha algú de la família que vulgui continuar la vostra petjada?
Doncs no, és el que et deia jo ara. Sí, hi ha, per exemple, aquí a Catalunya...
No, de la família vostra. Personal.
Ah, de la meva família, no.
Dels tres, qualsevol dels tres que vulgui seguir el que fan
no,
els papàs.
El Carles no té fills, que jo sàpiga. El Paco té un fill que es dedica al món del cinema i les meves filles, una es dedica fa una moda amb joies i l'altra filla és model, vull dir que no hi ha cap ha pogut ser pallassa o pallassa.
Us sap greu?
No, jo crec que cada un s'ha de trobar allò que li agrada i posar-s'hi amb l'ànima, no? Uh-huh. I si han trobat un altre mitjà, doncs perfecte.
Perquè suposo que us ho deuen preguntar cada cop que troben pel carrer, que et volen saludar, Joan, etcètera, etcètera, amb el Hits Chimpum, és un chimpum de veritat, eh? No torna mai més tricicle.
Totalment. A dalt dels escenaris, no. Saps que continuem produint, en aquests moments hi ha un espectacle que es diu Forever Young, que corre pel món, i segurament farem més coses, però els tres plegats a dalt d'un escenari, vaja, tindria que vindre un productor de Broadway i posar-nos molts calés a sobre la taula.
No, mai se sap, eh? Mai se sap. Estigueu preparats, per si acas.
Per si acas.
Escolta, el que teniu que sentir-vos és sumament orgullosos i satisfets, que no hi ha ningú, és el que dius, no hi ha ningú fins al moment que us pugui ni imitar ni posar-vos al fet del que vosaltres heu fet. Que sense dir ni una paraula ens heu fet molt feliços a molta gent.
Mira, això és el que més m'agrada, vull dir que sentir això, no? Doncs que hem fet feliços a molta gent, perquè com deia el Carles ahir, amb el seu discurs, doncs fer riure és una de les millors coses del món i dedicar-t'hi a això és portar felicitat allà arreu on vas. I no és una felicitat, com diria, és treure ferro amb els mals moments que passem, no?
Que passa la gent. Que passarem, o sigui... Que... Anem a recordar-nos-en, vull dir, ja és una felicitat, perquè, vull dir, els paròdics es diu...
Paròdies
que fèieu, doncs pues ja... Hola!
Sí que en sé. Ah,
hola.
Hola, que anem més amb el que heu fet, doncs pues ja recordar-ho, i que hi ha tantes medis per poder-ho anar veient, doncs pues és una satisfacció, no?
Carme, volies dir alguna coseta?
Sí, jo tinc que donar-te gràcies perquè sóc un esportista i m'agrada. La paròdia que vau fer al final dels Jocs Olímpics és fabulosa.
Sí. Oh, boníssima.
Sí. Boníssima.
Sí.
Per mi, gràcies, perquè és un dels moments més macos que hi ha.
Dels moments més macos que he viscut, vull dir, poder fer humor a les úniques Olimpiades que han hagut, i espero que, per desgràcia, no n'hi haurà masses més, i a la teva ciutat, i davant de 65.000 persones en directe, i no sé quants mils...
I per tot el món.
De milions deien que ho van veure en directe, no?
Sí,
per televisió.
Sí, senyor. Joan Gràcia, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, per poder-te felicitar a tu i fer-ho extens als teus companys, a Paco Mira, a Carles Sanz, a tot l'equip del Tricicle, per aquests 40 anys d'història i per, sobretot, aquest Premi Max d'Honor que us van donar ahir. Molt feliços tots plegats. Una abraçada ben gran, que vagi molt bé.
Felicitats. Adéu.
Gràcies a vosaltres.
Com seguim als restaurants.